Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'una jornada marcada pel pas d'intervals de núvols. Tot i el cel mig ennuvolat, l'ambient serà molt suau al migdia amb temperatures de més de 20 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquesta portada d'avui l'he titulada "L'Empordà és un desert". I m'explico. Arran dels diferents debats electorals que hem anat preparant amb els i les alcaldables dels 10 principals pobles de la comarca, no puc deixar de sentir certa sensació de desànim. No pas pel seu paper, no pas per les seves idees, no pas pel seu programa. Tots plegats han presentat idees, energia, ganes d'implementar-les i una sèrie de propostes encaminades a solucionar els diferents problemes que presenta cadascun dels pobles de casa nostra. Ara bé, hi ha alguns factors que semblen molt estructurals i que semblen, sincerament, semblen irresolubles. Deixeu-me que faci una comparació, per exemple, de cadascun dels nostres pobles, per el més petit de tots, o Fontanilles mateix, per exemple, que és un dels més petits, deixeu-me que faci la comparació amb el que passa a Xina, a tot el país més gran del món. A Xina, des d'allà fa uns quants anys, la població de les diferents províncies de l'interior, la població més rural, s'ha anat desplaçant cap a les grans capitals, cap a Pequín, cap a Shanghai, etc, etc, etc. Això ha passat, vaja, doncs per la pròpia evolució del país, per l'evolució de l'economia del país, que s'ha anat concentrant a les grans capitals, i això ha generat certa desertització, per una banda, com deia, de les zones més interiors, i per altra banda, està generant una superpoblació a les grans capitals del país. També té una cosa positiva en el cas de la Xina, que és que està emergint una classe mitjana que, tot i que encara dista bastant del que nosaltres entenem a Europa com a classe mitjana, per ells suposa una evolució claríssima. Però aquest seria ja un fet molt diferencial. Què ens passa a casa nostra? A casa nostra, la població de la comarca del Baix Empordà s'està envellint. No ho dic jo, són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Diu, per exemple, que a l'any tan sols 2005, la població major de 65 anys a casa nostra era del 16,59%. El 2008, la població major de 65 anys era del 19%. I això va en detriment d'altres franges d'edat, especialment de la de 0 a 15 anys. És a dir, ens falten gent jove, ens falten nens i nenes. La gent jove que ens falta és, primer, perquè ja fa uns anys que ha baixat també l'índex de natalitat, però, segon, per la falta d'oportunitats que hi ha a casa nostra, en detriment de les oportunitats que es presenten a la gran ciutat, a la capital, a Barcelona, especialment a Barcelona, òbviament, i també en relació, òbviament, amb els estudis universitaris. Cap a on ens podria portar això? Això ens podria portar a dos factors. El primer, a convertir-nos en una comarca o a tenir pobles d'avis i àvies, estrictament. I en segon lloc, perquè una altra cosa no, però l'encant de la zona encara, de moment, amb permís de les obres, però de moment l'encant de la zona encara el tenim, ens podria conduir també a una comarca de persones grans estrangeres. També l'Institut d'Estadística de Catalunya revela una sèrie de dades en relació a la població estrangera, com ha crescut en els últims anys i la relació que hi ha entre la població estrangera i també l'increment de la mitjana d'edat. Per tant, podríem trobar-nos a llarg termini amb una comarca d'avis i de, permeteu-me l'expressió, i de forasters avis. Això té una conseqüència lògica sobre la població, però també sobre el model comercial, sobre el model cultural i, en definitiva, sobre la vida de la comarca, que podria tenir de dilluns a divendres una població molt gran i poc activa, diguem-ne, als nostres carrers, i els caps de setmana una població més nombrosa i, per tant, un teixit comercial més obert però limitat als caps de setmana i també més envellit. I davant d'això, en tots aquests debats electorals, en els 10 debats electorals que hem organitzat a Ràdio Capital, hi ha poques respostes. Poques respostes a la pregunta què es pot fer per retenir els joves. I insisteixo, no poques respostes perquè els polítics no tinguin idees, sinó perquè el macroentorn genera poques oportunitats. I genera poques oportunitats de retenir els joves als pobles petits. I això té relació, el que dèiem, no?, amb els estudis, amb la sobreformació que hi ha en aquest país, afortunadament, i amb la poca sortida professional que més enllà de les ciutats hi ha a casa nostra. Es poden prendre algunes decisions que posin pagats aquesta sagnia de gent jove que marxa de casa nostra. Però és difícil solucionar-ho de manera estructural. Ja em disculpareu per plantejar aquesta portada una mica pessimista en el dia d'avui, però realment les xifres són reveladores i són esfereïdores, i temes molt de fons, com el canvi climàtic i les conseqüències que tindrà, o, per exemple, aquest envelliment i futura despoblació, no deixen de ser preocupants també a dia d'avui. Òbviament, en les decisions que es prenguin a partir de les eleccions del 26 de maig no hi haurà la solució definitiva. Poden haver-hi algunes propostes que, com deia, posin algun pegat, alguna tireta a la ferida. Però tenim un repte molt gran com a comarca, tenim un repte a cadascun dels 36 pobles de casa nostra si volem que, a la llarga, no es converteixi l'Empordà en un desert. Són les 8 del matí i 6 minuts, gairebé 7 minuts, Déu-n'hi-do, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Agafem una mica d'aire per prendre embranzida per explicar-vos les notícies més destacades de casa nostra. Palafrugell instal·la 50 plafons per lluitar contra l'incivisme en la neteja viària i la recollida de residus. Helena Santín, bon dia.
Bon dia des de Palafrugell. Són missatges que recorden els preus de les sancions per infraccions com deixar trastos o bosses fora els contenidors. El regidor de Medi Ambient, Jaume Palahí, en descriu l'objectiu.
Tornar a informar i seguir informant, a veure si la gent d'una vegada es va conscienciant de que això no es pot fer i podem tenir el poble més bé. Merci.
La campanya s'ha distribuït per diferents punts del territori.
Científics alerten de la regressió de la població de llagostes i llamàntols a la Costa Brava. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. Un estudi encarregat per la Generalitat i realitzat per la Universitat de Barcelona posa de manifest que es pesquen aquestes espècies abans d'hora i encara no són prou madures per reproduir-se. Els experts avisen que es pot reduir considerablement la població de llagostes i llamàntols a la zona.
I en el marc de la precampanya per les eleccions municipals del 26 de maig hem anat explicant la composició de les principals candidatures que es presenten a la Bisbal. I ara, a pocs dies de començar la campanya, creiem que és hora de començar a fixar-nos també en els continguts dels diferents programes electorals. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia des de la Bisbal. Conferència de Xavier Dilmé el passat dijous al Teatre Mundial.
Ens comprometem, i jo crec que sabem com fer, tenim la credibilitat, i si en donem paraula al nostre programa és com un contracte, jo crec que podem solucionar aquest problema definitivament del tema d'aparcament en el centre de la Bisbal d'una vegada per totes.
Amb el títol del canvi imprescindible a l'Ajuntament, el candidat de Tots per la Bisbal a l'alcaldia va dibuixar les línies mestres del seu programa electoral.
Gràcies, Manel. Són les 8 del matí i 9 minuts. I una dona que s'hauria trencat el turmell va ser rescatada al camí de ronda de Palafrugell. Això va passar el diumenge a la tarda, Eugènia Güell.
Bon dia. El rescat va haver de ser a peu perquè hi havia molts arbres i l'helicòpter no va poder fer la seva actuació. Després va ser traslladada a l'Hospital de Palamós per avaluar-li la ferida.
I un titular també pels esports, el corredor Mató. Palafrugell rescata un punt d'última hora contra el Xum Massanet, Dani Pagès.
Bon dia des de Palafrugell. El corredor amateur del Club Hockey Palafrugell va sumar un punt el passat cap de setmana davant del Xum Massanet. Després d'anar per darrere durant tot el partit, a l'última jugada va establir el 3-3 definitiu que li permet sumar un punt i mantenir-se prop de la zona d'ascens a l'Hockey Lliga.
I encara tornem a la Bisbal, perquè s'inaugura una exposició, estem parlant ja en clau de cultura, eh? Dèiem, s'inaugura una exposició que significa el retorn d'una interessant iniciativa de la comunitat educativa que es repeteix any rere any.
Sisena exposició Arts and Crafts de treballs a l'escola Joan de Margarit al Castell Palau de la Bisbal.
El projecte Arts and Crafts de l'escola consisteix en impartir la plàstica en llengua anglesa i treballar amb tots els cursos els conceptes bàsics dels llenguatges artístics, bàsicament el visual i el plàstic.
L'exposició es va inaugurar el passat dia 30 d'abril i romandrà oberta fins al 12 de maig.
I èxit de l'onzena edició de la mostra Cuines del Món a Palamós.
La primera sessió es va fer sobre Xile dijous aquí a l'Espai del Peix de Palamós i hi van assistir 80 persones. La següent serà demà mateix sobre Holanda i el dia 16 sobre Tanzània. Com és habitual, comptarà amb la participació de palamosins i palamosines de les diverses procedències que elaboraran receptes culinàries tradicionals en els seus països d'origen, amb el suport dels cuiners de l'Espai del Peix.
Som al temps del sumari i a la subcarpeta del temps de cultura. I encara en l'àmbit de la cultura hi ha una altra subcarpeta que l'obrim ara mateix, que és la que fem servir per explicar-vos l'activitat cultural de la comarca en clau d'agenda. I l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà, que passa per Torroella, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposo, dins del cicle de conferències de Sant Arnau l'Empordà, la xerrada càrrec de Francesc Gràcia, avui a les 7 de la tarda al Museu de la Mediterrània.
I per cloure, per tancar aquest sumari, com sempre feu un cop d'ull a la previsió del temps de manera més ampliada amb l'Albert Aparicio. En un dimecres que ha començat amb alguns núvols, li volem preguntar quin temps farà avui, si plourà o si acabarà sortint el sol, Albert.
Bon dia, avui tindrem un estat del cel marcat pels intervals de núvols que a estones seran més compactes. En general, el cel estarà mig ennuvolat bona part del dia. Al matí és quan pot ser que siguin més abundants aquests núvols i puntualment poden ja escapar alguna petita goteta, amb més clarianes al migdia i a la tarda. Continua el flux de vent de component sud amb garbí fins al vespre i pel que fa la temperatura puja tant la mínima, que no baixarà dels 12 graus, i la màxima, que novament tornarà a enregistrar valors suaus entre els 20 i 22 graus a l'interior de l'Empordà. Demà hi haurà moltes més clarianes, sobretot cap a la tarda.
Doncs la temperatura que té, mostra poca diferència de temperatura entre els diferents pobles de la comarca, deia l'Albert. La mínima no baixarà de 12 graus, doncs ara mateix la més baixa la tenim a Calonja amb gairebé 13 graus. No, perdó, la més baixa la tenim a Verges, que registra 10 graus positius, però vaja, a la resta de pobles i ciutats, la majoria de pobles i ciutats de casa nostra es mouen al voltant dels 15 graus, que els trobem a Albons, a Begú, a Palafrugell, a Palamós, a Pal, a Rupià, a Sant Feliu de Guíxols, també a Vilopriu, també a Torroella de Montgrí, i algunes petites excepcions a Calonja, amb aquests 13 graus que dèiem, a Corçà també amb 13 graus, o els 10 graus que, positius que trobem a Verges. És un repàs per algunes de les temperatures de casa nostra, i això sí, és ja gairebé al final d'aquest sumari del supermatí d'avui, que ara comença. Fem una petita pausa i ens hi posem de seguida.
Per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, aquesta víctima, i li farem la broma partidela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte, 11 de maig, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
És gairebé un quart de nou del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. I a aquesta hora del matí us expliquem que una campanya a Palafrugell intenta acabar amb l'incivisme en la neteja viària i la recollida de residus. Aquesta setmana s'han col·locat 50 plafons amb missatges informatius al llarg i ample de tota la ciutat, Helena.
Així és, són tòtems d'un metre i mig d'alçada, inclouen una part informativa i fotografies. En el text es recorda la sanció que rep en casos d'infraccions en neteja viària i recollida de residus. Per exemple, dipositar trastos o bosses fora els contenidors suposa una multa de 400 euros. Els 50 plafons s'han distribuït entre diferents nuclis de Palafrugell. El regidor de Medi Ambient, Jaume Palaí, explica l'objectiu final d'aquesta iniciativa.
Hem posat aquests plafons informatius, bàsicament dient quina és la possible sanció que es poden trobar la gent incívica que ho faci, i res més, bàsicament és això, és tornar a informar i seguir informant, a veure si la gent d'una vegada es va conscienciant de que això no es pot fer i podem tenir el poble més net.
El projecte ja s'ha estès per la zona, a Llofriu, Tamariu, Llafranc i Calella. De fet, forma part del Pla d'Acció de l'Ajuntament de Palafrugell per millorar el servei de recollida de residus i neteja viària. D'altra banda, també aquest projecte s'ha fet amb vistes a complir els objectius de la recollida selectiva que obliga la normativa catalana.
Gràcies, Helena. Déu-n'hi-do, trist també que el segle XXI s'hagi de recordar a la gent que les bosses i la brossa s'ha de deixar dins del contenidor i no fora del contenidor. Però vaja. I us explicant, mare, que es fa difícil trobar llagostes de talla gran a la zona de les Milles Medes i del Montgrí. En els últims dies, només se n'han trobat dues. Això és el que alerten els científics de la Universitat de Barcelona després de publicar un estudi on avisen de la regressió de la població d'aquestes espècies a la zona maria.
Segons ha informat la cadena SER, la Generalitat de Catalunya va encarregar un estudi a biòlegs de la Universitat de Barcelona per tal de veure quina era l'afectació de la pesca de llagostes i llamàntols a la Costa Brava. Després d'observar-ne els resultats, els experts demanen una moratòria de 5 anys per pescar i facilitar que les espècies es puguin reproduir i, conseqüentment, augmentar la seva població. Els espais on està prohibit, com és el cas de les Illes Medes, al tractar-se d'una zona petita, no facilita la recuperació de les espècies perquè les llagostes es mouen i acostumen a sortir d'aquestes àrees protegides. Per això, posen èmfasi en demanar la moratòria per pescar. El biòleg David Díaz ha explicat a la cadena SER que la llagosta s'utilitza sovint com un emblema del bon estat dels hàbitats i que actualment està afectada per la pesca. També ha afirmat que hi ha llagostes que es venen quan tenen entre 2 i 3 anys, quan encara no han pogut reproduir-se i quan l'edat per comercialitzar-les és de 5 anys. Davant d'aquesta situació, els científics reclamen que s'ampliïn els controls en les barques i a les llotges i frenar la desaparició de les llagostes i els llamàntols de la Costa Brava.
Gràcies, Maria Montells. És un quart i 3 minuts de 9 del matí. És temps de parlar d'eleccions.
Les eleccions municipals 2019. Poble a poble, a Ràdio Capital.
O més que d'eleccions, és moment de parlar de precampanya, perquè la campanya electoral encara no ha començat. Començarà aquest dijous a partir de les 12 de la nit, moment en el que aquesta emissora emetrà un programa especial en directe, conduït, dirigit i presentat per en Dani Cortés, en el que us anirem explicant, també en connexió amb diferents persones de la redacció de la nostra emissora, anirem explicant, diguem-ne, l'inici de la campanya als principals pobles del Baix Empordà, amb un seguiment de com comença aquesta campanya i com va evolucionant. De moment, mentrestant, hem d'explicar-vos algunes de les notícies d'aquesta precampanya. O alguna notícia en singular, si més no, perquè dijous passat Xavier Delmé, en una conferència al Teatre Mundial de la Bisbal, va presentar els eixos bàsics de per on vol anar amb el seu programa electoral de Tots per la Bisbal. En té més detalls a Manel Magrinyà.
En el marc de la precampanya per les eleccions municipals del 26 de maig, Hem anat explicant la presentació de les principals candidatures que es presenten a la Bisbal. I ara, a pocs dies de començar la campanya, és hora de fixar-nos en els continguts dels programes electorals. Dijous 2 de maig, a 8:45 del vespre, Xavier Dilmé, candidat de Tots per la Bisbal a l'alcaldia, va dictar una conferència al Teatre Mundial amb el títol del canvi imprescindible a l'Ajuntament. L'acte va ser presentat per Anna Boada, tècnica econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i membre de la llista, que va traçar una veu semblança del candidat. En el transcurs de la seva intervenció, Dilmé es va mostrar especialment crític amb les àrees econòmica, promoció de la ciutat i, sobretot, amb la gestió que s'ha fet al llarg del mandat de la de serveis socials i ciutadania. David Dilmé va dibuixar els eixos bàsics del programa electoral que donarà a conèixer els propers dies, però que a grans trets proposa prioritzar la via pública i el medi ambient i racionalitzar l'Ajuntament, eliminant duplicacions de serveis.
L'Ajuntament té un pressupost aquest any de 16 milions i mig d'euros. D'aquests 16 milions i mig d'euros, 6 milions són despeses de personal. O sigui, nosaltres, si aquesta partida personal continua creixent al ritme que està creixent i la despesa corrent continua subint, pujant al ritme que continua pujant, patarem. Com creiem que es pot fer per evitar? Hem de racionalitzar els serveis. O sigui, l'Ajuntament en aquests moments necessita un reset. Ens hem de parar, hem de mirar quines àrees tenim, què està fent aquestes àrees i a partir d'aquí racionalitzar l'estructura administrativa de l'Ajuntament.
Va insistir especialment en la neteja dels carrers, l'aparcament en el casc antic i va apostar per dinamitzar el sector de la ceràmica comercial. Va afirmar igualment que si governa rebaixarà l'IBI i revitalitzarà el pla estratègic signat per la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monell Sant Sadurní de l'Eure, Corçà i Ullastret, per tal d'impulsar econòmicament els 5 municipis.
Gràcies, Manel Magrinyà.
26 de maig. Eleccions municipals 2019.
Dèiem, demà matrem un programa especial explicant-vos l'inici de la campanya als pobles de casa nostra. Serà a partir de les 12 de la nit, o quan falti un minut perquè siguin les 12 de la nit, en directe a Ràdio Capital amb en Dani Cortés. Això serà demà dijous. Però és que divendres, a 8:45 del vespre, emetrem el primer debat electoral de tots els debats electorals que tenim previstos. En farem en total 10. Amb els 10 principals pobles de casa nostra. Quin és el criteri per triar aquests pobles? Doncs d'entrada hem agafat els 8 pobles més grans per població i també per pressupost. I aquí s'hi troben Torroella, la Bisbal, Palamós, Palafrugell, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni i Santa Cristina d'Aro. I aquests 8 pobles grans, i hem afegit 2 pobles més petits, com són Pals i Begú, que creiem que pel que representen en temes econòmics, en temes, diguem-ne, de rellevància informativa, i en el cas de Pals també perquè és casa nostra, hem cregut important, vaja, hem cregut imprescindible organitzar també un debat sobre aquests dos pobles. Per tant, demà, inici de campanya electoral a Ràdio Capital a partir de les 12 de la nit en directe. El divendres, repàs d'aquest inici de campanya al supermatí i a partir de 8:45 del vespre, el primer debat sobre Begú que es farà, o que podreu escoltar o que podreu seguir a qualsevol mitjà de la comarca, el primer debat sobre Begú que podreu escoltar o seguir a qualsevol mitjà de la comarca s'emetrà aquest divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Capital, com no podia ser d'una altra manera.
Aquest dijous comença la campanya electoral per les eleccions municipals del 26 de maig i a Ràdio Capital t'expliquem l'inici de la campanya. Aquest dijous a les 12 de la nit segueix l'arrencada de la campanya electoral per les eleccions municipals a Ràdio Capital, amb un programa especial presentat i dirigit per Dani Cortés i tota la redacció de Ràdio Capital. A més, també podràs fer tot el seguiment de la campanya electoral a través de radiocapital.cat. La cobertura de les anteriors eleccions municipals ens va valdre un premi Rahola. I aquesta campanya anem a més. Dijous 9 de maig. A partir de les 12 de la nit, seguiment de l'arrencada de la campanya electoral per les eleccions municipals 2019 a Ràdio Capital, la ràdio de les eleccions municipals.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Un quart i mig de 9 del matí. Una dona que s'hauria trencat el turmell va ser rescatada al camí de ronda de Palafrugell el diumenge a la tarda. Els fets van transcendir ahir, per això. L'helicòpter no va poder fer les actuacions que eren necessàries, Eugènia Güell.
Es va intentar, però la gran quantitat d'arbres va impedir que l'helicòpter del cos de bombers pogués actuar, de manera que finalment els bombers van anar-hi a peu. La dona va ser rescatada i traslladada posteriorment a l'Hospital de Palamós per avaluar-li la ferida a través del sistema d'emergències mèdiques. Els bombers van anunciar que havien dut a terme aquesta operació a través del seu Twitter.
I entrem en l'àmbit de la cultura per explicar-vos que el Castell Palau de la Bisbal acull un any més l'exposició Arts and Crafts, que enguany organitza per sisena vegada la comunitat educativa de la capital del Baix Empordà.
El projecte Arts and Crafts de l'escola consisteix en invertir la plàstica en llengua anglesa i treballar en tots els cursos els conceptes bàsics dels llenguatges artístics, bàsicament el visual i el plàstic. Es programen activitats artístiques en tots els cursos, dedicades al color, a la línia, a la forma, a l'espai, i experimenten en diferents tècniques estudiant artistes catalans i internacionals. Ens en parla Bet Altisent, la mestra que ha dut la iniciativa del projecte.
Aquest any també hem volgut fer un homenatge a l'artista contemporani Joan Brossa i els nens i nenes han preparat poemes visuals i també han creat poemes objecte a l'estil brossià.
Es tracta, en definitiva, d'anar desgranant els diferents conceptes que conformen l'art i fer prendre consciència a l'alumnat de la importància de desenvolupar la imaginació i la creativitat.
Si podeu, no deixeu passar l'oportunitat de visitar el Castell de la Bisbal i aneu a gaudir de l'exposició, que està feta amb molta dedicació per part de tota la comunitat educativa.
Una iniciativa molt i molt interessant de la comunitat educativa de la Bisbal que, sens dubte, paga la pena visitar.
I tenim més notícies per explicar-vos en aquest supermatí d'avui. En aquest cas, a Palamós. Per aquestes dates, cada any a Palamós s'hi celebra la Mostra de Cuines del Món, que enguany arriba a la seva 11a edició, i a jutjar per la primera sessió, de moment podríem parlar d'èxit, Eugènia.
Sí, la van dedicar a Xile i hi van assistir 80 persones. Com sabeu, es tracta d'una activitat oberta al públic en la que els palamosins i palamosines de diverses procedències elaboren les receptes culinàries tradicionals en els seus països d'origen, amb el suport dels cuiners de l'Espai del Peix. La següent sessió és demà mateix sobre Holanda i el dia 16 de maig en fan una altra sobre Tanzània. Es tracta d'una activitat que projecta el Servei de Ciutadania i Immigració de l'Ajuntament de Palamós i que permet fomentar amb la gastronomia com a protagonista la interrelació entre persones procedents de diversos països del món, enllaçant aspectes culinaris i humans, aprenent com és la vida quotidiana d'aquestes persones i com també s'integren a la vida social catalana, i ho fan coneixent els fonaments de la seva cuina. Com hem dit, l'activitat té lloc a l'Espai del Peix, l'equipament cultural i gastronòmic que depèn del Museu de la Pesca. La inscripció és gratuïta, però cal anar prèviament al Museu de la Pesca a realitzar-la.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I us recordem l'adreça del nostre web. Just en el temps de tancar el temps informatiu dedicat a la comarca del Baix Empordà i just en el moment en cobrim el temps d'opinió que ens arriba avui de la mà de l'escriptora Rosa Regàs.
Darrerament he descobert un llibre extraordinari, La guerra perdida, de Jordi Soler, una esplèndida trilogia sobre l'exili de milers de persones que en acabar la Guerra Civil fugien de les represàlies franquistes que tots temien i que anaven quedant clares a mesura que els sediciosos guanyaven terreny i imposaven la seva llei i les ideologies feixistes en la terra conquerida. Era un exili no d'uns quants privilegiats només, sinó un exèrcit de centenars de milers de persones de tots els estaments de la societat, de soldats a pagesos, d'obrers a funcionaris, d'artistes a professionals, encara que molt pocs de la burgesia, que a Catalunya es va passar en pes als feixistes. Els tres llibres de què consta la trilogia de Jordi Soler són Los Rojos de Ultramar, El Último Minuto del Último Día i La Fiesta del Oso, una exhibició de lo lluny que pot arribar a la literatura quan és capaç d'ajuntar un fet històric, una tragèdia, la història d'un immens grup de víctimes amb el descobriment a cada pàgina de les conseqüències que per totes elles té la història que se'ns està narrant. L'exili, i amb ell el pes de la guerra perduda, Ens diu l'autor, o potser no és l'autor el que ens ho diu, sinó un dels personatges protagonistes de la història, l'avi català del narrador. És una brutal càrrega que l'exiliat arrossegarà tota la vida, sigui el que sigui que hagi aconseguit edificar del no-res en els anys que seguiran a l'abandó, millor dit, a la fugida de la seva terra, dels seus costums i tradicions, de la seva llengua, de la seva casa, barri, poble o ciutat, i dels seus amics i familiars. Una tragèdia tan profunda, de conseqüències tan indestructibles, que l'acompanyaran tota la vida, i s'estendran els que l'acompanyen de tal manera que fins i tot aquest pes en l'ànima es convertirà en l'herència que deixaran els fills i nets, encara que no hagin compartit la vida amb ell, una dolorosa rèmora de la que tampoc se'n podran desprendre quan l'avantpassat exiliat ja no hi sigui i les seves cendres reposin a la terra que el va acollir un cop assumida la derrota, o potser a la que el va veure néixer i créixer. Poques vegades he llegit un llibre tan apassionant, i no només perquè m'ha fascinat les mil històries que es creuen constantment en la música d'una prosa d'una prodigiosa bellesa, o perquè m'hagi descobert uns quants aspectes i formes de l'exili que jo, filla d'exiliats, no coneixia, sinó perquè m'ha fet veure com l'exili també es perpetua de vegades en guerres, les estratègies de les quals no cal que siguin sempre estratègies de violència que mouen les armes de foc, sinó que tantes vegades es fonamenten en un altre tipus d'estratègia, les de les idees que pregonen com si fossin sentències de mort, aquells que creuen que només ells saben qui són els bons i qui són els dolents, qui els que estimen a la pàtria i qui no, qui en són els fidels i qui els traïdors, com dogmes que imposen a la ciutadania, vés a saber com, i que acceptats per ella apassionadament, com ens explica la història d'avui i de sempre, ens deixa el país, sigui el que sigui el que considerem nostre, sembrat d'exiliats silenciosos que viuen esporuguits en la seva pròpia pàtria.
Comentari de la Rosa Regàs per aquest supermatí d'avui, que és dimecres 8 de maig del 2019 i que podeu recuperar sempre que vulgueu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I d'una escriptora a una fira de llibres. Fira de llibres de la que parlem ara mateix. Ara sí, ens agrada deixar sonar aquesta música i, a més, ens agrada fer servir aquesta música per parlar-vos, doncs, d'això, d'esdeveniments culturals que tenen lloc a la nostra comarca i, en el cas que ens ocupa avui, d'una fira literària que a poc a poc es va consolidant. És la Fira Indilletres, que arriba a la Bisbal durant el primer cap de setmana de juny. Una fira centrada en debats, conferències, tertúlies, recitals poètics, clubs de lectura, contacontes, etc. I, òbviament, la presència d'escriptors, també d'editorials, que arribaran a la Bisbal. Com us dèiem, el primer cap de setmana de juny. Per conèixer-la una mica més, saludem la Judit Pujador, que és una de les organitzadores de la fira. Senyora Pujador, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, en qualsevol cas, l'Indilletres arriba ja a la segona edició, si no m'equivoco, eh?
Sí, ara aquesta és l'edició sèria, perquè la primera tot és nou, no? I ara hem de consolidar tot allò que vam aprendre l'any passat i la il·lusió que encara tenim per continuar-ne fent.
Ja que és l'edició sèria i que què és el que vam aprendre de l'any passat i que fem aquest any de nou per consolidar aquesta fira?
Bueno, el que vam aprendre és que hi ha coses que van interessar moltíssim a la gent, doncs, per exemple, els debats van tenir molta assistència de públic, les presentacions també van tenir assistència, però els debats, la veritat és que van tenir molt d'interès. Llavors n'hem continuat fent, esclar, i després també hem decidit fer coses noves que no havíem fet, a veure com funcionaven, i ens sembla que poden anar molt bé, no? Llavors aquest any hem convocat dos premis que ens sembla que són bastant inèdits, és a dir, que no sabem que es facin a cap altra fira. Una és una beca per editorials, que el que fem és que les editorials presentin una proposta per fer venir un autor estranger del seu catàleg que hagin traduït, i aquest autor serà l'autor convidat de la fira, i Indie Lletres paga una part de les despeses de portar aquest autor aquí, que això ho fem una mica amb la intenció de, bueno, d'establir lligams entre cultures de fora i cultures de casa nostra, i també amb la intenció de que la fira quedi, el que quedi de la fira vagi una mica més enllà dels dos dies en què se celebra, no? Llavors, ahir el que vam anunciar en la roda de premsa és que aquesta beca l'ha guanyat l'editorial Raig Verd, i l'autor que vindrà és un autor holandès que es diu Gerben Bakker, que ha guanyat el Premi Llibreter, entre molts altres, i llavors el tindrem a la Bisbal, que espero que tothom que vulgui assistir-hi doncs, vingui, perquè el dissabte farà l'Anna Guitart, li farà una entrevista en directe, uh-huh. I a la tarda hi haurà un club de lectura organitzat per la biblioteca, també entorn de la seva obra, o sigui que hi haurà aquesta possibilitat de dialogar-hi directament.
Senyora Pujadó, deia, respecte a l'any passat, una de les coses que vam veure que funcionava molt eren els debats i les presentacions de llibres. Fàcim cinc cèntims de quina és la programació prevista per aquest any.
Doncs mira, tenim un debat sobre crítica literària, que és un tema que ara està bastant de moda parlar-ne, perquè justament està una mica en crisi, no? Cada vegada hi ha menys espais en els diaris, sobretot en els diaris de paper, de crítica literària, i clar, sense crítica literària, sense una crítica literària seriosa, ben feta, doncs és molt difícil que els llibres arribin als lectors, no? Aquest és un primer debat que farem dissabte. L'endemà farem un altre debat, que en aquest cas ens toca molt a la gent de l'Empordà, perquè és un debat sobre Ampella i Forgues, una tertúlia que serà, esperem que sigui molt divertida, hi haurà copa de vi entre mig, hi haurà en Carles Xuriguera, en Sant Josex i l'Adrià Pujol, que faran una tertúlia també oberta.
Disculpi, això serà una tertúlia o una extensió de les converses que tenen a Twitter habitualment aquests tres?
Segurament una extensió.
Perquè vaja...
Sí, és un tema recurrent i ens va semblar que tenia ganxo, que això ens interessaria a tots i que podia tenir molt d'atractiu. Evidentment, també, com que Indilletres formen part d'un país i d'una situació històrica, política, etc., farem un debat sobre els presos polítics, i hem convidat a presos que no són els d'ara, sinó són presos independentistes que ja hem tingut, no són pas, aquests no són els primers, i llavors, bueno, tindrem com a convidats doncs, la Núria Cadenes, per exemple, l'Àlvar Valls, espero que no em vull deixar ningú, vindrà en Jonathan Martínez, aquest periodista del País Basc, que també ens ajudarà a parlar una mica de la situació, no només hi ha presos polítics de Catalunya, sinó que el País Basc també hi ha hagut, doncs una mica parlarem amb ell sobre la condició de presos i sobre el després de les presons, que és una mica també el que ens interessa.
Sobre el després de les presons, molt interessant. Com? Això especialment, sí.
Què passarà després? Perquè ara estem immersos en aquesta història que no sabem per on acabarà sortint, no? Uh-huh. Llavors ens interessaria debatre sobre això amb gent que, doncs, que ja hi ha passat, no? També hi haurà l'Aleix Ibáñez en aquest debat.
I és una fira de lletres, però també hi haurà música, eh? Hi haurà música i, a més, músics de la Bisbal, només faltaria, eh?
Home, clar, és un dels puntals de la Bisbal, la música, no? Llavors, en aquest cas, volem fer un homenatge al disc Dioptria d'en Pau Riba, que fa 50 anys que es va editar. A més, abans hi haurà la presentació d'un llibre que ha escrit Ramon Moreno, justament sobre la música de Pau Riba. Així que farem com un paquet Pau Riba. I l'endemà tindrem Roger Mas, que ens servirà, els farà un concert que serà el que tancarà la fira, que ens sembla que és un tancament de luxe, no?
Home, sí. Sí, sí, déu-n'hi-do. Quina és la vocació d'aquesta fira Indie Lletres, més enllà de fer, òbviament, difusió, divulgació cultural a casa nostra? Perquè l'any passat va néixer, però tot i ser la primera edició, ja l'any passat se'n parlava bastant d'aquesta fira al llarg i ample de tot el país.
Sí, bueno, la nostra intenció és que durant aquests dos dies a la Bisbal és donar visibilitat, evidentment, a les editorials catalanes. A aquesta edició, l'any passat eren 19, aquest any són 25, o sigui que estem molt contents que les que van venir l'any passat continuïn i que se n'incorporin de noves, i evidentment donar visibilitat a aquestes editorials, a l'obra que editen, i després també ens agradaria que, més enllà del que són aquests dos dies de la fira i de la Bisbal, doncs pugui quedar alguna cosa que vagi una mica més enllà. Per això doncs fem activitats amb les escoles de la Bisbal, amb la biblioteca de la Bisbal, després donem aquest altre premi que no t'he explicat, que és el Llucieta Canyà de Crítica Literària, que aquest any també el donarem per primer cop, alguna crítica que, bueno, que ens sembli que està ben feta, que és una crítica intel·ligent, argumentada, que té tots els elements per ser dintre del gènere de la crítica, doncs, la que ens hagi agradat més, que s'hagi publicat aquest any, no? O sigui, una mica la intenció és que durant dos dies hi hagi una quantitat d'actes molt importants que difonguin la literatura, les editorials catalanes, i d'una altra, doncs, que fer aquestes petites coses que puguin quedar al llarg de l'any, saps? Perquè l'any que ve ja tinguem doncs una sèrie, per exemple, doncs, de gent de la Bisbal o de l'Empordà que hagin llegit amb ell, amb Bacher, que ha sigut aquest primer autor convidat que tenim a la fira, perquè s'apunti més gent al Club de Lectura, que es fa habitualment a la Bisbal, i a l'Empordà, perquè per descomptat que no considerem que hagi de ser una fira només bisbalenca.
Està clar, està clar. Escolti, i quin és el paper de l'Indie Lletres en el mapa de fires literàries que hi ha a casa nostra, i ara, no sé, centrar en casa nostra, per exemple, en la Fira Libres Libres de Besalú, que és la que segurament ens queda una mica més a prop, quin paper ha de tenir Indie Lletres en aquest mapa de fires arreu de Catalunya? Quin és el fet diferencial?
Bueno, de fet, Liberis és un dels nostres, el Liberis Liberis de Besalú, que fa 10 anys, aquest any serà la desena edició, és un dels nostres referents, perquè ens sembla que és una fira ben pensada, amb autors que trauen amb actes atractius, no? Una mica ha sigut el nostre referent, nosaltres hi hem anat com a editors, i és una fira que ens sembla que està molt bé. I una mica el que ens semblava és que havia d'haver-hi una cosa que no té per què ser igual, si pot assemblar a les comarques gironines a la costa, no? I ens semblava que la Bisbal en aquest sentit juga un molt bon paper, perquè no és allò platja, perquè la Bisbal no té platja i en canvi
té el riu, però vaja, el riu només té aigua també una mica a les riuades de l'octubre i aquests moments estranys puntuals.
Exacte.
Però sí, com a platja no...
I en canvi culturalment té molt depòsit i per oferir, no? I una mica reafirmar la Bisbal com a capital cultural de l'Empordà semblava que és una idea potent, no?
Escolti'm, som a les portes d'unes eleccions municipals i de la cultura se'n parla poc. Què li reclamaria el proper equip de govern que surti a les eleccions el proper 26 de maig?
Al proper equip de govern li demanaríem que fos tan, sí, tan permeable, tan obert, tan generós com ha sigut l'equip de govern que hi ha hagut aquest any i l'any passat amb la Fira Indie Lletres, no? Ens agrada que, bueno, que les forces que ocupen les regidories de cultura doncs donin joc, no? Bé, ens agradaria que tothom donés això, perquè al final el que és difícil de fer coses és quan trobes rigidesa, no? Gent rígida a l'altra banda, i en canvi en aquest cas doncs nosaltres estem molt contents que en Carles Puig, la veritat és que a tot moment ha estat disposat a donar un cop de mà, a ajudar-nos, ha cregut en el projecte, no només en Carles Puig, tot l'Ajuntament ha cregut en el projecte, i clar, això és bueno, és molt agradable que la treballi així.
Més enllà del suport que reben de l'Ajuntament, hi ha suport també per part d'altres administracions?
Sí.
O... Yes?
Sí, la Diputació de Girona, després també hi ha suport d'algunes de les empreses de la Bisbal que han volgut col·laborar amb la fira de diferents maneres. La veritat és que hem tingut sort perquè ens sembla que aquest projecte ha il·lusionat una mica tothom, no? I això es nota. Això es nota perquè trobes col·laboracions de vegades inesperades, no?
Senyora Pujadó, hem parlat de la fira, hem parlat de la música, hem parlat del concert que tanca la fira, però no hem parlat de l'acte d'obertura de la fira, que et comptarà amb l'Enric Casasses.
Exacte. Bueno, hi ha dos actes que no hem comentat. La inauguració, que és a càrrec de l'Enric Casasses, que ha fet una cosa especial per nosaltres, i que no vull explicar gaire res més, perquè espero que vingui tothom a veure'l, perquè és una cosa que té res a l'Empordà, i per tant ens sembla molt interessant que aquest acte sigui ple de gent, perquè serà molt atractiu. Que conegui Enric Casasses ja sap que quan es posa a recitar el món s'atura, perquè ho fa molt bé. I després, un altre acte, que aquest és una mica més bisbalenc, quantum quasi bisbalenc, però sí que una mica té a veure amb tot aquest tros de l'Empordà, que fa ara 150 anys va decidir que volia implementar la República Federal i va guanyar. O sigui, els republicans de la Bisbal van guanyar a l'exèrcit espanyol, però no havia guanyat ningú més. Així que celebrem 150 anys del foc de la Bisbal i ho farem amb una tertúlia que també ens sembla que pot estar molt bé, perquè és una mica el tret de sortida d'aquesta commemoració de 150 anys del foc de la Bisbal.
El que podríem reivindicar una mica la capitalitat de la futura República Catalana, si mai existeix. Aquí va néixer la cosa, no?
Exacte.
Molt bé, recordem les dates, és el primer cap de setmana de juny, l'1 i 2 de juny, la Fira Indilletres a la Bisbal. A quina zona es fa? Quina zona es pot visitar?
A la plaça del Castell. A la plaça del Castell hi haurà totes les activitats. Cal dir que o sigui, que és la fira, l'organització de com estan posades les casetes i tot això és les ha fet en Sant Josex, que és arquitecte, a més de cantant, sí. I l'any passat va aconseguir fer un espai molt acollidor i ens sembla que aquest any doncs, també ho serà. I, per tant, convidem a tothom a venir a l'1 o al 2 de juny a participar, a remenar. Ara posarem les activitats de la web perquè la gent es pugui apuntar aquelles que li semblen de més interès i que vinguin.
La web de la fira, que és firaindilletres.cat. Senyora Judit Pujador, gràcies per atendre la nostra trucada i, vaja, ens veurem a la fira segur, ja li dic ara.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Bon dia.
Adéu-siau. Són 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I tanquem el bloc informatiu del supermatí d'avui. El tanquem, això sí, amb un últim apunt per l'actualitat esportiva del Baix Empordà. El corredor Mató Palafrugell rescata un punt d'última hora davant del Xum Massanet, Dani Pagès.
Bon dia des de Palafrugell. El corredor Mató Club Hockey Palafrugell va sumar un punt in extremis davant del Xum Massanet en un partit on els salvatans es van avançar prop de la mitja hora de joc amb un gol de Josep Hernández. El mateix Hernández posava el 0-2 al marcador només tornar del descans. Faltaven 10 minuts per acabar l'encontre quan David Carles va retallar distàncies i va posar l'1-2 al marcador, però acte seguit novament Josep Hernández posava l'1-3 i semblava sentenciar el partit, però les coses canviarien i quan només quedaven 2 minuts Ferran García va posar el 2-3 a l'electrònic i ja en la darrera jugada del partit, quan només restaven 20 segons per finalitzar el partit, novament David Carles feia el 3-3 definitiu permetent als nois del Palafrugell sumar un punt que fa que en aquests moments se situin a la classificació a 4 punts de la zona d'ascens a l'Hockey Lliga.
Gràcies, Dani Pagès. I encara un altre moment, un altre minut, per repassar algunes de les notícies més destacades en l'àmbit general a la resta de Catalunya, Espanya i el món. Pablo Iglesias i el president electe Pedro Sánchez encara en el pacte d'investidura sense concretar-lo encara. El president del govern espanyol i el líder de Podem s'han reunit durant 2:15 a la Moncloa, al Vallecide.
Nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo y digamos que estos procesos son largos. Esta primera reunión ha ido muy bien, soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas, pero ahora toca prudencia, discreción y tranquilidad, y creo que desde ese punto de partida común en el que estamos de acuerdo en ponernos de acuerdo y en el que tenemos claro que las fuerzas progresistas tenemos que sumar fuerzas para afrontar el futuro de España, creo que es el mejor punto de partida para el trabajo que se seguirá desarrollando durante las próximas semanas.
Iglesias tampoc ha volgut avançar l'estat de les negociacions sobre la configuració de la mesa del Congrés, clau per a l'impuls de les iniciatives parlamentàries del govern espanyol. En aquesta qüestió s'ha limitat a dir que hi treballaran Irene Montero i Adriana Lastra.
I el Suprem fixa per al 21 de juny una vista pública per estudiar els recursos contra la sentència de La Manada. Els 5 joves estan condemnats a 9 anys de presó per abús sexual, però estan en llibertat provisional.
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra comptava amb 2 vots particulars en els que els magistrats s'inclinaven per condemnar els processats a 14 anys i 3 mesos per un delicte d'agressió sexual per considerar que hi havia hagut intimidació. Les sentències, tant de l'Audiència de Navarra com del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, van ser polèmiques i van provocar multitudinàries manifestacions a tot l'Estat. Amb la decisió que finalment acabi prenent el Suprem, la sentència serà ferma. De moment, tots 5 estan en llibertat provisional.
I el Regne Unit confirma que participarà a les eleccions europees, que també es faran el 26 de maig. El govern britànic admet que no podrà fer realitat el Brexit a banda dels comicsis.
El govern britànic ha admès finalment que no aconseguirà tancar un acord per al Brexit abans d'evitar la participació del Regne Unit en les eleccions europees del proper 26 de maig. El número 2 del govern, David Lidington, ha anunciat que no queda temps suficient perquè el Parlament de Westminster ratifiqui un acord del Brexit a temps d'evitar la contesa electoral. Així doncs, finalment els britànics hauran de votar per escollir els 73 eurodiputats que els representaran al Parlament Europeu fins que la sortida del país de la Unió Europea es materialitzi, un fet previst ara pel 31 d'octubre.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
10 minuts i les 9. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què fa, esteu?
Doncs bé, escolta, frisosos per sentir-te recomanant-nos llibres. Ens està quedant un programa molt llibreter avui. Hem parlat amb la Fira Indie Lletres, hem parlat també de presentacions de llibres i ja només ens faltava ja acabar, rematar, posar la cirereta amb la Teresa Calabús, que és la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella i que, com cada dimecres, ens recomana llibres. I avui, aquesta setmana, què hem de fer?
Mira, aquesta setmana aprofito per recordar-vos i per convidar-vos i perquè els oients sàpiguen que aquí al Cucut des de fa un any estem fent un club de lectura i els fem un dimecres cada 5 setmanes i bueno, tothom evidentment estem convidats i aquesta setmana divendres que ve parlarem del sopar, una novel·la de Herman Koch, un holandès que vivia a Barcelona quan hi va haver aquell assassinat, bueno, homicidi amb una dona indigent que dormia dintre d'un caixer automàtic.
Sí.
Aquests caixers que tenen una mica d'habitació.
Sí.
Vale? Llavors uns nesets varen començar a insultar-la, a tirar-li coses, i un encenedor obert, de manera que allò es va cremar tot i va morir aquella dona.
Sí, sí, lamentable. Llavors, aquest episodi, sí, dic.
Moltíssim. Doncs aquest autor que vivia a Barcelona en aquells moments va trobar la llavor, i és la llavor i prou, per fer una novel·la que es diu El sopar. Curiosament, aquesta novel·la s'ha portat fins i tot al cinema amb en Richard Gere i la Laura Linney. Jo la tinc pendent de veure-la, tinc moltes ganes de veure-la, però estic segura que ha de ser tan bona com la novel·la, a cada... i en cada situació, quan veig el cine, doncs em fico dintre el cine i no jutjo gaire, vull dir, procuro disfrutar igual que quan llegeixo. En aquest cas, l'escriptor, a partir d'aquesta història, d'aquesta notícia que ell viu a prop perquè està vivint a Barcelona, construeix aquesta pel·lícula, aquesta novel·la,
sí.
I passa tot en un sopar en un restaurant de luxe a Holanda, mentre dos germans es troben, un és en campanya electoral a punt de ser elegit ministre perquè és ja molt famós i té totes les simpaties del públic i dels votants, per tant un ja és molt conegut i l'altre germà professor d'història que en aquells moments no està exercint. Sentim la veu d'aquest professor d'història en primera persona com va estar aquest sopar i com els dos germans amb les seves dones, és a dir, els dos matrimonis estan parlant de què faran amb els seus fills per protegir-los evidentment perquè han vist en les imatges que han passat per la televisió que són els causants de la mort d'aquell indigent. Uh-huh. La policia no té indicis de qui poden ser, les càmeres els han filmat, però no són gens reconeixibles, excepte per a la família, que coneix la roba que porta, una gorra que porta un, els coneixen, els veuen, saben qui són, i han de prendre decisions de què faran en aquesta situació. Fins a quin punt un pare o uns pares són capaços de protegir els seus fills i d'amagar o no amagar uns fets com aquests si els seus fills són els protagonistes.
Déu-n'hi-do, recordem el títol?
La cena en castellà, el sopar català, editorial Salamandra i editorial Amsterdam. Herman Koch, l'autor, un autor del qual es pot llegir tot el que trobeu a les llibreries, perquè totes les seves novel·les són molt bones, amb finals sorprenents normalment, i amb un gran contingut moral i ètic i per reflexionar, eh? Vull dir que per clubs de lectura és un autor de primera.
Doncs
i això, convidem a tothom a estar atent a la web de la llibreria, i si es vulgui apuntar als clubs de lectura ens ho passem
bé, volia dir. Doncs el sopar, recomanació literària d'aquesta setmana amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Teresa, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Igualment.
Ens agrada, adéu Teresa, ens agrada, dèiem, acabar el programa cada dia parlant de cultura, i el dia que parlem de llibres ens agrada encara més especialment. Ens agrada poder parlar de cultura a casa nostra, que és una cosa que a vegades tenim la sensació que es caduceja una mica al Baix Empordà i que valdria la pena parlar-ne més sovint. Aviam si aconseguim que tots plegats som una mica més, o assistim una mica més a les diferents activitats culturals que es fan a casa nostra, i que d'aquesta manera en vagin apareixent més. 5 minuts i seran les 9 del matí. I aquesta és la música, aquesta és l'entrada amb la que fa acte de presència el Supermatí. També una de les últimes veus que sonen cada dia en aquest programa és la d'en Martí Seguer, per parlar precisament de cultura. I avui, a les 7 de la tarda, parlem del Museu de la Mediterrània, que hi fan, on hi fan la segona de les xerrades del cicle Desenterrant l'Empordà, Martí.
L'arqueologia té la capacitat de revelar-nos secrets molt ben guardats. Sota terra, potser ben a prop nostre, s'amaguen troballes que ens mostren evidències d'un món existit que generalment ningú ens pot explicar. D'aquesta manera, les pedres i els ossos deixen de ser objectes inerts per convertir-se en narradors de la nostra història. És per això que el Museu de la Mediterrània de Torroella organitza aquest cicle de conferències avui amb Francesc Gràcia i Josep Maria Fullola, parlant de Lluís Pericot, les arles torroellenques d'un arqueòleg universal.
I més activitats del nord de la comarca. Anem al sud de la comarca, Platja d'Aro, on al Parc dels Estanys hi podreu veure 30 anys d'escultura de José Luis Pascual.
Va començar a treballar amb fusta i elements acoplats, més tard al cartró i finalment el ferro. La característica principal de la seva obra és el treball sobre el pla, dibuixat, tallat i finalment doblegat. El seu món artístic està poblat de temes que es repeteixen i conjuguen: l'Empordà, els xifrers, la lluna, la dona i els animals que ens acompanyen. Quan obre els ulls fora del seu estudi, tracta temes de rabiosa actualitat, avalant la seva trajectòria a les més de 100 exposicions individuals nacionals i a l'estranger, i les seves innombrables obres col·lectives. Amb la vintena d'escultures de gran format que figuren en aquesta exposició, pretén fer un repàs a aquest període en el qual fonamentalment s'ha basat en el ferro com a mitjà d'expressió.
Clapés, bon dia.
Hola, què tal?
Escolta, no et sembla que l'expressió aquesta de rabiosa actualitat és una mica del segle XX, no?
M'agrada tant. Soc tan fan del Martí.
Hem de parlar amb en Martí per posar-lo al dia de fraseologia contemporània, capítol 1.
Podríem fer un programa que es digués així, no? Aquí a Capital. Rabiosa actualitat.
Rabiosa actualitat, sí. Hi ha alguna emissora que fa algun programa informatiu on fan servir aquesta expressió? Una emissora de per aquí veïna, també, de fet.
Ah, sí?
Sí.
Ah,
sí,
molt bé. Sí. Un abraçat a tots ells.
La rabiosa actualitat del Baix Empordà. Em temo que l'única cosa, que la cosa rabiosa no és només l'actualitat. Però vaja. com cada dia, després del supermatí, amb Marc Clapés, amb el Matí Capital de 9 a 12, i després que allarga una mica més posant música, però en Marc ja va dir: faré el Matí Capital, però acotem el contingut a només 3 hores, perquè ja parlar massa més tampoc és plan que em cansa, Marc?
Sí, no, i avui tampoc tinc massa ganes de parlar, tampoc t'ho he de dir,
Avui no tens ganes de parlar pel Barça,
Sí, sí, no, avui no tinc... No, no he pogut dormir aquesta nit, t'aviso, ja us aviso, que tinc una tensió aquesta nit, una mala hòstia.
Però això, ja, això us passa per ser futboleros. Si no us agrades el futbol, no tindreu aquests disgustos.
No, sí, esclar, però no, això no es tria, això se sent, ho tens a dintre, això, vull dir que no.
I tant que es tria, jo he triat.
Bueno, tu ets així, tu ets tan cultureta, clar. No. Escolta, ha dividit ja el Valverde o no? Ho sabem, això, la redacció ho sap o no?
No ho sé, però espera, mira...
No ho ha dit en Dani Pagès? No ho ha comentat,
no,
això?
No, en Dani Pagès no, però no. És que en Dani no li toca això. No.
Ah, no, perquè no hagués dit una última hora. Escolta, que... O l'Alba Lequide, o algú...
Estic mirant la portada del diari As, però no.
Gran referència. Gran,
sí. A mi, sí, el poc dic que m'interessa del futbol, i òbviament jo prefereixo que guanyi el Barça, però quan vull saber coses me'n vaig a l'As directament. Perquè em dona, ja posats em dona més morbo. Escolta, bueno, calla un moment, que anem al temps amb l'aparició. Va, Albert, previsió el temps.
Jornada amb cel mig ennuvolat o força tapat fins i tot al matí. Entre migdia i tarda s'obriran més clarianes. La temperatura puja tant la mínima com la màxima amb un ambient suau de més de 20 graus al migdia. Pel que fa al vent de component sud, continuarà bufant avui també, amb força entre feble i moderada fins al vespre. I per demà gaudirem de més clarianes i força sol a la tarda.
El Supermatí torna demà a les 8. Gràcies per fer-nos confiança. Gràcies a tot l'equip que l'ha fet possible. Supermatí.